Bé, i amb aquella alegria que ens caracteritza la gent que tenim més de 65 anys, comença un nou programa de la carpeta de l'avi.
Avis i àvies, ballem la rumba, no té edat.
Amb la Montse de Silva, la Montse Alsina, bon dia.
Bon dia
a tothom. I en Carlos Resegui, les vies de so, i avui tenim una convidada que la tenim una vegada al mes. La Emma Mirapeix. Benvinguda.
Bon dia.
I qui us parla, Òscar Cardona. Bé, com sempre, comencem amb aquelles coses del casal que la Montse de Silva doncs, ens explica.
Sí, una mica. Una mica. Sí. Bueno, al principi és el teatre que vam parlar l'altre dia, també, que doncs, aquesta vegada serà doncs, un grup de teatre de Mollà, vale? Sí. I, bueno, i presentaran el teatre, que és un dia qualsevol.
Un dia qualsevol,
sí.
L'obra de teatre.
Sí, serà el dia 30, o sigui, d'aquest mes, sí. I serà a les 5 de la tarda. També volem dir doncs, que podeu venir a buscar les entrades, que ja n'hi ha poquetes, ja és quasi bé estan...
Exaurides.
Sí, quasi bé 100 persones... i allà no hi cap, vull dir que no ho sé, aviam.
Sí, que està gairebé ple, vaja.
Sí, però bé, bueno, encara podeu optar doncs, a tenir
unes
quantes entrades, val? I penso que estarà molt bé, perquè aquest grup també ha vingut altres vegades i la veritat és que ho fan molt bé també,
sí, sí.
Eh?
Fan un intercanvi, no?
Sí,
a vegades
exacte.
El
sí.
D'aquí van a Mollà ah, i
exacte,
els de Mollà
sí.
Vinen aquí.
Sí, llavors també, bé, bueno, que estem preparant tot ja quasi bé el de Nadal, no?, farem el pre-Nadal, llavors farem el pessebre, també, que ho farà el José Soto,
sí,
val? Que el fa sí, cada sí. Any, i la veritat també serà digne de veure, perquè ho fan molt bé.
Fa molt bé,
ho
sí,
fa
sí.
Molt bé, la veritat, i es farà...
Això de caminar i fer pessebres
sí.
És el seu.
Sí, sí, sí. I, bueno, i em penso que ja començarà aquesta setmana a fer alguna coseta ja preparada, també, i, bueno, guarnir una mica el que és el casal, amb les llumetes, a l'arbre, i, bueno... Cosetes així, vull dir que
sí,
tot s'ha
sí.
D'anar...
Bueno, ara ja comença a tocar, ja.
Ja comença a tocar, ja estan ensejant també els pastorets, i bueno, vull dir, la Coral Olivera també ara farà també un recorregut per totes les residències aquí de Castellà, també els hi cantaran unes quantes cançonetes, vull dir que estem molt actius, Estem molt actius, vull dir que no parem.
Ja va bé, diu que va bé,
sí,
això de ser
sí,
actius.
Sí.
Sobretot quan un és grandet,
sí.
Que té uns quants anys,
i
també
convé.
Ens va bé doncs, activar una mica la circulació.
Sí, la circulació de tot, de la ment, del cos, oi, Emma?
I de les carreteres.
I de tot, sí. Però principalment no deixar res, perquè com es deixi alguna cosa...
Tot es desequilibra,
ja,
tot
entrolla. Ja llavors ja... Estàs així?
Sí, sí.
I jo, la veritat, el dia que no que estic a casa i això, què faig? Bueno, començo a llegir, m'encanso de llegir. Què faig? Doncs ara veig una mica la tele. M'avorreix la tele perquè per lo que fan, la veritat. Llavors què faig? Doncs me'n vaig a caminar.
O sigui, encara et queda temps per tot això.
Sí.
Llavors de què et queixes, filla
meva? No em queixo de res, però dic el dia que deixem de fer res.
Oi, malament.
Però si tu fas moltes coses.
Sí.
Estàs molt ocupada.
Sí,
és com el dia que ens aixequem i no ens fa el mal res.
No, exacte.
Vol dir que malament rai,
Això és molt difícil de que no ens faci mal res.
No, és quan un no li fa mal res que està a la caixa, ja.
Sí, això segur.
Allà diuen que no fa mal
no,
res.
No, però bueno, intentem d'estar actius, diguem,
sí,
perquè
home,
ja comencem a tenir una edat i encara que a vegades veig que van fent així, enrere
va,
i endavant.
Això de fer així vol dir que van fent gimnàstica.
Van fent gimnàstica, sí, i em sembla que tothom estem igual.
Sí, quan no són les cervicals, és l'espatlla,
sí,
quan
sí,
no són les lumbars...
Ui,
els genolls.
Els genolls.
Ai, no em parlis dels genolls.
Sí. Dels genolls, que penses, ai... Però bueno,
bueno
endavant.
Bueno, aquí estem per donar ànims als
sí,
clients,
no? És veritat, Hem d'estar una mica més animats.
Sí, home, jo penso que sí, que hem d'estar animats.
La Emma després ens animarà una
sí,
mica
tant,
més.
Sí, i tant, això esperem.
Bueno,
perquè, si no...
segur. De la joventut fa
sí.
Molt, també.
Molt bé, molt
bé. Com que és jove.
Sí.
Bé, sí, sí, bastant més jove que
sempre
nosaltres.
Sempre us porto una de bona i una de dolenta, o no tan bona, de notícia. Sempre intento equilibrar una miqueta.
És com el colesterol, que diuen que n'hi ha un de bo i un de dolent. Però això en parlarem
això
una
en parlarem
mica més tard.
Després, sí.
Sí, sí.
Bueno, i que el casal, doncs, ja sabeu que podeu anar sempre que vulgueu. Ara s'omple una mica més, perquè, esclar, fa una mica més de fred i la gent on va, al casal. Si abans ja hi anaven, ara encara hi van més.
I a billar, també, que hi ha un billar.
Sí, hi ha un billar, també, sí.
I el restaurant.
Sí, el restaurant, que, va de fàrbola, va molt, molt bé, estem molt contents,
Sí, sí.
Perquè, la veritat, hi va molta gent, Jo quan li pregunto a la Rosa, a la coordinadora, diu, diu, avui, escolta'm, estàvem ofegats. Dic, mentre no us ofegueu del tot, dic, pues no, la veritat
tenen
és
molta
que
feina,
tenen molta feina, sí.
Perquè aquests senyors, els que porten aquest càtering, van a molts llocs, suposo, no?
Sí, clar, moltes empreses, molts casals que hi van, sí. I a col·legis també que van, vull dir, no fan molta... Tenen una distribució bastant àmplia amb tot això del menjar. Però, aquí semblava que això no funcionaria, perquè quan vam estar, que volem un menjador, que això no funcionarà, i nosaltres diem, sí que funcionarà, ja veuràs. Hi ha molts avis que aviam estan sols, o no, que van amb la parella.
Sí.
I la veritat és que des que ho vam posar, funciona molt bé.
És que això del menjar, escolta.
Sí.
Clar, és que t'estalvies d'anar a comprar, de cuinar, després de fregar els plats.
Sí.
T'estalvies
molta cosa.
Molta feina.
De pensar també què vols menjar.
Pensar què vols, sí.
Ens falten idees, de vegades.
I amb uns preus que són assequibles.
Sí. I a més, hi ha moltes persones que estan soles i també, si van al casal, també fan relacions, una amb l'altra, parlen. I sembla que no, però a vegades les veus amb una taula sols i tot plegat passa l'altra setmana i els veus amb una altra. I això vol dir, doncs, que han agafat conversació i,
va molt bé. Això se'n diu socialitzar, oi?
Exacte. Sí, sí, sí.
Sí, va bé.
Va molt bé això, la veritat, Molt bé, llavors hi ha altres activitats que es van incorporant noves, però vull dir, també hem creat un grup també de conversa, precisament, de conversa perquè la gent doncs pugui conversar i dir el seu.
Sí, perquè la gent gran tenim conversa.
Sí.
Bueno, però depèn si tens algú per
conversar. Si tens algú per conversar,
sí, perquè si no, no.
I no tothom.
No, allò, però,
no tothom,
vull dir... No, la veritat és que funcionem bastant bé. Funcionem tots plegats,
Sí,
sí. Que no, si no fossin també per totes les persones que venen, tot no podria funcionar bé, vull dir, perquè aviam, la Junta...
Clar, i una mostra és aquest programa, la carpeta de l'avi.
Sí, també, també. Sí, sí,
que...
sí.
Que puguem explicar aquelles
coses. Sí, sí.
Vaja, puguis explicar aquelles
coses. No puguem explicar tots plegats,
Sí, mira, una mica cada un, oi?
Sí, sí, una mica cada un, doncs mira, fem el programa, oi? Sí. Molt bé.
Molt bé, doncs escolta, ara el Carlos ens posarà aquella cortineta musical que se'n diu, oi?
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i
bé, hem dit que avui ens parlarà la Emma Mirapeix, benvinguda una altra vegada, i avui em sembla que ens parlaràs d'aquelles coses que normalment ens diuen que en tenim massa, de greix.
Què passa? Que nosaltres, en un dels programes, vam deixar una miqueta a mitges una qüestió que era, vam parlar molt del colesterol, però clar, també sortien preguntes d'aquestes de, i on està el colesterol? O quins greixos són saludables? Quins greixos no són saludables? I avui doncs volia parlar una miqueta per poder amplificar una miqueta i poder donar unes estratègies perquè puguem saber quin tipus de greixos són els que hauríem d'incloure perquè són molt necessaris al nostre dia.
Quins són els greixos més importants que hauríem de tenir en compte per tenir una vida sana?
Doncs els que hauríem de tenir, sobretot, molt presents, haurien de ser... Tenim diferents tipus de greixos, La primera classificació vindria per diferenciar els greixos saturats, aquests que estan tan demonitzats i que tothom els hi té tanta por, que ara ho explicarem una miqueta més detalladament. Per altra banda, tenim els insaturats, que aquí doncs podríem tenir els monoinsaturats i els poliinsaturats, tot el que té a veure amb l'oli d'oliva, amb els omegas, omega 3, omega 6, aquests, sobretot l'omega 7, també a la tercera edat, ens interessa moltíssim, tenen un gran pes. I després tenim un altre tipus de classificació dels greixos, que són els que realment hauríem de demonitzar, que són justament les saturades o les hidrogenades, les trans. Aquestes són les que realment els hauríem de tenir molta por, perquè són aquestes les que ens estan inflamant, les que estan relacionades amb nivells alts de colesterol, vale? Són aquestes. On les trobem? Doncs les trobem precisament en tot el que són els olis que són refinats, de girassol, de colza, de soja, totes aquestes matèries que les han refinat, que les han modificat estructuralment i químicament, perquè en origen sí que eren saludables, però a afegir-li sobretot àtoms d'hidrogen les han alterat i això es fa que es converteixin en tòxiques. Les trobem sobretot, doncs, màxim exponent, la margarina, que moltes persones, en lloc d'esmorzar doncs, una llesqueta de pa, una torrada amb mantega, l'han substituït per la margarina.
I és molt millor la mantega que la margarina.
Exacte,
suposo.
Perdona, als anys 60?
Sí, els 50, oi?
50-60 deien que la mantega era molt dolenta i l'ho era menjar margarina.
Sí.
I tothom, que és quan va sortir les margarines, la flora, totes aquestes, llavors tothom es va llançar a menjar margarina.
Clar.
I era completament el contrari, imagina't.
Mal informació. Mal informació.
I la comercialització, sí, clar.
Clar, això va tenir relació amb uns estudis que van sortir ahir a l'any 1950, on la hipòtesi era un estudi epidemiològic que incluïa 22 països a nivell mundial i el que feia doncs, era intentar desmentir o certificar que tenien una hipòtesi i és que aquelles societats o aquells països on les taxes d'alts consums de grasses saturades estaven relacionades directament amb problemes cardiovasculars, siguin infarts, ictus, etc.
Sí.
Al final de la conclusió d'aquests estudis, tot i que després i actualment s'han demostrat que estaven doncs, mal elaborats, que s'havien fet inclús com trampes i no estaven del tot... Sí, doncs el que es va demostrar va ser que dels 22 països només 6 van poder demostrar aquesta teoria i agafada una miqueta amb pinces i malgrat totes les estratègies que van fer de trampes i de tot bueno, perquè en aquell moment el que estava a nivell d'indústria alimentària el que volien fer era afavorir molt el consum de carbohidrats. En allà va ser on la piràmide de nutrició, de la nutricional, la que coneixem a dia d'avui, a la base hi hagués com a font d'alimentació bàsica serien els carbohidrats, farines, galetes, cereals. Val? A partir d'aquí sí que hem vist, i això es pot veure molt en estadística, com moltes malalties, colesterol, perquè també està relacionat amb temes de sobretot els hidrats de carboni refinats, no? Que estan relacionats amb l'augment del VDL i el LDL, que és el colesterol dolent, però sobretot diabetis, resistència a la insulina, malalties autoimmunes, tot això està relacionat ha crescut molt exponencialment a partir dels anys 1950. I aquí va haver-hi realment un canvi d'alimentació molt important, on es van retirar justament aquests greixos que eren saturats i eren bons, i van guanyar doncs, tot el que eren els hidrats de carboni, i a més els greixos que ens donaven en el supermercat eren light, eren tota aquella campanya de formatge light, iogurts baixos en greix, tot això, no? Que a dia d'avui encara ho arrosseguem, tot
sí,
això.
Sí, i tant. Sí, sí, es troben molts aliments que posen light.
Sí.
Però recordo també molt bé quan van dir que l'oli d'oliva era dolent i el bo era prendre oli de girassol o de soja.
I que el peix blau era dolent.
Era completament una forma de vendre els seus productes.
Això tenia un... Bueno, el marketing, la indústria estava darrere de tot això.
Sí.
Ja sabem que una cosa és l'alimentació i els que treballem de cara a intentar canviar ajudar sobretot a el que són canvis d'hàbits alimentaris i saludables i la indústria té un altre propòsit que és fer, primer, aparitir els costos, fer que els aliments siguin més duraders i a més que siguin més palatables i que siguin més llaminers, no? Que ens produeixin una certa addicció perquè així ens els consumim més i així s'enriqueixen més.
Que el cas de la margarina suposo que no hauria de sortir com a conseqüència de que la gent tenia pocs diners. I es va lograr que barrejant aigua i greix es pogués emulsionar i es fes una margarina. M'imagino que devia anar per aquí la cosa.
Sí, també perquè si els greixos poliinsaturats a temperatura ambient són líquids, a l'hidrogenar-los i estabilitzar, desestabilitzar aquestes molècules, el que aconseguim és que es converteixin en sòlids.
Per tant,
i aconseguim aquesta textura similar a la mantega.
Sí.
Però, clar, no té ni les vitamines, ni té tota la composició nutricional que té la mantega.
Sí, sí.
Que a la mantega li hem tingut molta por, era igual que el llard, també.
Sí, ho recordo, sí. Quan era... Sí,
només fa 30 anys enrere, tots sí. Els estofats i tots es feia, teníem sí. Llard a casa.
El rostit s'hi posava llard, no?
Exacte. Per...
Sí, sí.
I el llard també, bueno, ara perquè ja ha sortit bastant i no el fa servir ningú, però és una font de greixos molt, molt saludable si és ecològica i és ben tractada.
Sí, el llard...
Sí, mira. Sí, sí. De fet, el dels tres tipus de greixos que diem, sempre hem de diferenciar, no? Quins són bons, quins no són bons, doncs en funció de l'origen. Els saturats, per exemple, on els trobem? Els trobem en els làctics i derivats làctics. Si són, sempre si poden ser ecològics, millor, si no, que siguin sencers. Perquè en els làctics sencers, el que tenim precisament és el greix, i el greix és el que ens ajuda a vehiculitzar tot el que són les vitamines liposolubles, la A, E, D i K. Quanta gent té la vitamina D pels terres, on parlàvem l'última vegada.
Uh-huh.
També tenim greixos saturats molt saludables, com podria ser la llema de l'ou, que també estava demonitzada.
També me deia que els ous, bueno, que un o dos a la setmana, no?
Quan,
com a molt.
Clar, a dia d'avui ja hi ha molts estudis, són moltíssims, els que demostren que, a més, té un efecte cardioprotector, la llema de l'ou. O sigui,
imagina't.
En podem menjar un o dos diaris, no hi ha cap mena de problema. El trobem a la mantega, el trobem també en el llard, com havíem dit, en el coco, l'oli de coco, d'origen vegetal, no li hem de tenir cap por, al contrari.
No és un greix saturat, l'oli de coco?
Sí, és saturat.
Però és bo.
Exacte, no vol dir que sigui...
Dolent
o poc sa. Val? El que sí que són... Els que són poc saludables són els trans, però aquests són perfectes.
I quins són essencialment els olis, els greixos trans?
Els trans són els que abans ho havíem deixat a mitges. Olis vegetals, sobretot, a tot arreu els trobem. Sortim a menjar fora, s'ha fregit, malgrat les diferències, eh? No vol dir, no podem comparar un restaurant a menjar d'aquest ràpid i processat, no? Però moltes vegades es fan servir olis vegetals que estan refinats, que són... de molt mala qualitat, i aquests són molt rics en omega 6. Els tenim a les bolleries, als dolços, a tot el a galetes, a qualsevol lloc d'aquests, i
tot
a les margarines també.
No?
Tot el que és industrial i processat.
Bolleria industrial i tot això. Sí.
Normalment acostuma a tenir molts greixos d'aquests. I el problema és que, com que són molt rics, primer que estan modificats molecularment, i això és el nostre cos no ho acaba de relacionar ni d'identificar com algo saludable, i per tant el que provoca és una inflamació a nivell sistèmic. Hi ha persones que inflamen més doncs, les artèries, les articulacions, vale? Això és en funció de la individualitat de la persona. Però sobretot el que hem de tenir molt, molt, molt present és el ratio entre omega 6 i omega 3. Per què? Perquè es consumeix molt poc omega 3, que el trobem als peix blau, per exemple, a les nous, fruits secs, i se'n consumeix a l'oli d'oliva, per exemple, també, bueno, seria més el monoinsaturat, però es consumeix molt menys greixos insaturats que no pas els que són omega 6, i això és el que ens fa és promocionar tota la inflamació.
De què ve la por que hi ha a tenir el colesterol dolent alt? Perquè la gent, vaja, estem molt despistats a l'hora de identificar què és bo i què és dolent per la salut. Perquè si hi ha un colesterol bo i un de dolent, quina és la diferència?
Doncs mira, el colesterol, per començar, és nosaltres a través de l'alimentació consumim greixos. Un cop ho païm i surt de l'intestí prim, se'n va en el fetge, i el fetge és el que acaba regulant tot el tema del colesterol. A part que el fetge també és un òrgan que sintetitza el colesterol. El colesterol no ve només de la dieta. De fet, una tercera part només ve de la dieta. Vol dir que el colesterol que nosaltres no li donem amb l'alimentació, el fabrica ell. I d'on el fabrica? Doncs l'ha de fabricar de precisament tot el que nosaltres li estem donant. I aquí sí que és molt important, perquè en funció de la nostra alimentació fabricarem un tipus de colesterol o d'un altre. El colesterol és un greix, necessita transportar-se per la sang amb unes proteïnes i aquestes són les que nosaltres veiem a l'anàlisi de sang. Les LDL, les HDL, que serien les primeres relacionades amb el colesterol dolent i les segones amb el colesterol bo. És perquè en aquest moment que hem fet la digestió i el colesterol arriba al fetge, el fetge és el que té de dirigir cap on va el colesterol i agafa aquestes proteïnes que serien com uns autobusos, agafa les LDL, que és la que distribueix el colesterol a tot el cos, cervell, òrgans, estructures, per fer totes les funcions que necessitem, que són moltíssimes. I després tenim el colesterol HDL, que seria aquest segon autobús que retira el colesterol que sobra de totes aquestes estructures i l'elimina. Quan tenim més quantitat de LDL que de HDL és quan nosaltres comencem a tenir problemes. Sí?
Això que diuen que els greixos...
Sí.
Que els greixos s'acumulen doncs, en el nostre teixit adipós, no? Com funciona? Perquè el que sobra, el que no fem servir, s'amagatzema en forma de greix en el cos? Funciona més o menys així?
Exacte. Tot té a veure amb el nostre metabolisme i en si nosaltres tota l'energia que consumim, perquè és energia que necessitem per gastar, la gastem, en fem ús o no en fem ús. Lògicament, el cos necessita sobreviure i té els seus dipòsits per assegurar que nosaltres tenim l'energia per si hi ha doncs, períodes d'embruna, que es deia, no hi ha dies que mengem menys o tardem més i espaiem menjars. Per un cantó tindríem el teixit adipós, que és el greix, que és el que compleix aquestes funcions. I aquesta seria la funció del greix. Poder menjar saludables, el que funcionem, el que necessitem el gastem, el que no l'emmagatzemem. Però tenim una altra segona font d'energia que fa exactament aquestes funcions i aquesta és la que realment li hauríem de tenir una miqueta de por i està relacionada amb el colesterol, sobretot el colesterol dolent, i amb els triglicèrids, que són els sucres. Tot el que són sucres, en aquest cas, siguin bons o siguin saludables o no siguin saludables. Farines refinades, un excés d'aquest tipus d'alimentació que la veiem a diari perquè esmorzem carbohidrats, dinem un plat de pasta que són carbohidrats i sopem un altre entrepà o vés a saber què també que són carbohidrats. Tot això, si ho gastem i fem activitat física, ens movem, perfecte perquè ho cremem, però si no, tot això es converteix en greix directament.
M'agradaria fer-te una pregunta. Que hi ha molta gent, i l'altre dia em vaig trobar un cas, que em diuen, tinc el colesterol alt. Però clar, a mi el metge m'ha dit que sóc jo que el fabrico.
Clar, bueno, és que nosaltres fabriquem...
Però d'on el fabriques? Nosaltres de lo que menges.
Aquí està. I el tema ja no és només del que, d'on el fabriquem nosaltres, sinó quina funció té que el nostre cos hagi de fabricar colesterol. Aquí està el quid de la qüestió.
Clar, és que la persona que diu això és com un justificant. Jo no puc fer res... perquè és el meu cos que ell sol fa el colesterol, encara que jo mengi el que mengi.
Sí.
I jo entenc que no és així.
No, és així, el que passa que sí que és veritat que és un dels, com tants d'altres temes, que estan molt mal explicats amb atenció pública, no? Sí. Perquè no t'expliquen, jo per mi, la manera de tractar qualsevol patologia és primer explicant com hem arribat o com aquesta persona ha arribat en aquesta situació i després poder-hi posar doncs, totes les eines per poder contrarrestar aquesta situació, no? A vegades faran falta medicació, que és el que és menys a la part del metge, però després hi ha moltes coses que podem fer a nivell natural, sobretot, i més tenint en compte el colesterol, està relacionada, igual que la diabetis, amb l'estil de vida. Val? Dietes desequilibrades, vides sedentàries, a grans trets, hi ha moltes cosetes més. Però sobretot el colesterol ve a complir una funció que té a veure moltes vegades amb si nosaltres una de les funcions del colesterol és reparar les artèries, què està inflamant aquestes artèries? Hàbits tòxics, fumar, alcohol, radicals lliures, estrès oxidatiu... Clar, si no entenem la base de com es gestiona això, difícilment podrem entendre no? com es pot solucionar. I sí que és veritat que estem doncs, molt habituats a que ui, tinc un problema, jo no hi puc fer res, això ha sigut, o sigui per herència, mi padre ja lo tenia, sí. Que això també ho he sentit molt, sí. La segona excusa del meu cos ho fabrica i és així, sí. I és molt fàcil, doncs, bueno, per un cantó tenir desinformació i no saber la causa i creure que una pastilla t'ho pot solucionar o t'ho mitiga, però per mi l'opció doncs, més correcta els dies que corren és...
Una persona que no fabrica colesterol i menja el mateix que pot menjar un altre...
Estem parlant ja de causes hereditàries o alguna coseta? O, no, problema no, que no, o una persona que no se li eleva el colesterol i ja està?
No.
Sí, no, aquí no hi hauria patologia, no hi hauria problema,
però,
no?
Però què és degut això? Perquè, esclar, vull dir, si es menja el mateix amb un altre i...
Cada persona és diferent.
Cada persona sabem que és diferent, no, però... No.
Clar, tu em vols... El que entenc de la pregunta és que dues persones, per exemple, mengen el mateix, un té el colesterol elevat i l'altre no. Estil de vida.
És que no entenc.
Estil de vida és genètica, també, eh? Això està clar, però sobretot l'estil de vida. I el problema del colesterol elevat... Això és molta gent, és algo que està una miqueta, està sortint ara una miqueta a la llum i molta gent no ho sap encara, és que el problema de l'LDL, que és el dolent de la pel·lícula, que és aquest que se'n va, del fetge se'n va a totes les funcions i després necessitaríem l'LDL que el retirés, el problema no és el colesterol, el problema són els sucres. Que els sucres el que fan és un procés químic que es diu glicosilació, que és envoltar aquestes molècules de LDL amb sucre, molècules de sucre, per dir-ho fàcilment, i això, a part de que augmenta la resposta inflamatòria del sistema immunològic i de més, doncs acaba afectant-nos més negativament.
No li deu deixar fer la feina bé.
No, no, exacte.
Sí.
Però el sucre està a la base un altre cop. Clar. Recordem, tornem als anys 50, on la base de l'alimentació va canviar per economia i per mil històries, i vam començar a consumir molt més carbohidrat del que tocava.
Jo crec que això que deies, Montse, de les excuses,
sí,
que és molt generalitzat.
Sí, sí.
O sigui, per exemple, jo ja menjo bé, perquè tothom menja bé, eh? Faig una dieta molt equilibrada, això és típic, de que jo, per exemple, el que engreixa són els nervis. M'engreixo perquè estic nerviós.
Aquesta és molt bona.
Jo sé que el Rubianes, en una de les seves paròdies, deia, bueno, pues le quites el nervio a un bistec i jo he comès el que quieras de casa. Con tal no tenga nervio, perquè si és el nervio el que engorda, pues clar, i penso que no va per aquí la cosa. Tots busquem excuses, oi? I sembla que el que fem nosaltres és bo. I quan es posen una... diguéssim, unes pautes de menjar millor, llavors, estoy haciendo dieta, faig dieta. Home, no, el que passa és que potser menges millor que abans, però les excuses sempre sí, estan presents.
Sí. També és veritat que l'estrès, que dius, estic nerviós, quan tens estrès et desequilibres i moltes vegades menges més. O sigui, tens tendència a picar perquè tens estrès, també, oi?
Sí, bueno, sí, és que de fet és el que anava a dir... les excuses, per començar, són molt fàcils perquè ens posen la mirada sempre amb jo sóc innocent, la culpa no la tinc jo.
Sí.
La causa està fora, oi, pobret de mi, o no hi puc fer res, o no vull fer-hi res.
O sigui, actuem com els polítics, vaja.
Bueno, el que passa que ho fem amb nosaltres mateixos i l'única batalla a guanyar o a perdre és amb nosaltres mateixos.
Sí.
I després hi ha persones o situacions que realment diuen, ostres, què puc fer-hi jo, no? Tothom sap que sortint a caminar una miqueta i no sent tan sedentari, que menjant una miqueta més de llegum, de fruita i de verdura i no tants processats i magdalenes i sucs d'aquests de tetabric, estarà més bé, això no és un secret. Perquè, de fet, moltes vegades, quan veniu a consulta, diu, jo ja ho sé, això, jo sé el que em diràs, jo sé que ho tinc de fer, però em va bé venir, no? I dic, bueno, la funció està feta. Si tu fas un canvi, la funció està feta. I amb això, tot el tema de pes és molt interessant, també, perquè abans es creia erròniament que era un equilibri entre l'activitat física i les calories que jo gasto i les que ingreso, tot el que jo menjo. Però el metabolisme energètic és molt més complex. En un dels pilars hi ha l'estrès, que és el que tu comentaves. L'estrès, una de les coses que fa, com deia la Montse, és fer que tinguem més gana, més ansietat, i això ens porta a una tendència de menjar més sovint i aliments d'una certa baixa qualitat, perquè en aquell moment no et ve de gust una poma, eh? Normalment et ve de gust...
Bulleria.
Bueno, bulleria, salats, snacks, sí, cosetes d'aquestes de les màquines de vending, que són molt ràpides.
Un tros de fuet.
Clar, però són productes que moltes vegades no són el més adequat, i a més tampoc ens assacien, perquè molts d'aquests productes són calories buides que al cap d'hora i mitja, a la que ens ha pujat la glucosa i s'ha tornat a enretirar, tornem a tenir gana un altre cop dels mateixos aliments.
Això podem arribar a tenir bulímia, no?, a partir d'aquí.
Bueno, això ja seria un trastorn de conducta alimentària relacionat amb una qüestió mental.
Això en parlarem un altre dia.
Sí, és una miqueta més complexa. Però després, un mecanisme que, bueno, que d'acció que té a l'estrès és que nosaltres, sense haver menjat res, fa que s'alliberi més glucosa a la sang sense haver menjat. Jo sempre ho dic. Per exemple, si la persona em diu, és que a mi m'agrada molt els dònuts, i dic, doncs mira, pensa que en el moment que et poses nerviosa és com si t'haguessis menjat aquell dònut sense haver-lo disfrutat, saps? Vull dir, no seria més ecològic o més econòmic dir, ei, mira, el dissabte, el diumenge, esmorzo el meu dònut, un dia de festa, m'ho prenc, m'ho menjo jo sense cap mena de culpabilitat, intentem gestionar una miqueta, doncs, quina és la situació que et fa tenir estrès o que et fa tenir una miqueta més desajust emocional, no? Què podem fer? Podem introduir una miqueta d'activitat física que sempre ens baixarà els nivells de cortisol, però és una realitat que el cortisol, i que és l'hormona de l'estrès, un cop nosaltres l'hem alliberada, que s'allibera amb 0, o sigui, amb 2 segons, et sona el telèfon, veus que és alguna coseta que estàs, bueno, que et posa una miqueta així, el cortisol es dispara, estarà 6 hores donant voltes per tota la teva sang. La glucosa també es dispararà, és tota una reacció en cadena que afecta moltíssimes coses.
Què us sembla si posem una mica de música? I posem una música avui distesa, és La Trinca i El Baró de Bidet.
Hi havia la cort de França cap allà l'any 1700, el baró de Bidet, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració. Veient uns ànecs sucant el cul a un sortidor, i va exclamar a l'estranger: Eureka, ja l'he trobat! Sé joli, rajoli net, que les oques tonifica, si la pica en una pica, m'entendrà le pompis net. Pel disseny de l'artefacte, el baró molt oportú li va prendre les atxures a Madame la Pompadour. Després tota la noblesa va esbandir-s'hi de bon grat, l'aparell feu tal neteja que va quedar homologat. Però envejós el populatxo també volia l'invent per poder-s'hi estrenyinar asseguts còmodament i amb tota la camarilla. Van a prendre la Bastilla. Que és merder? Preguntava la noblesa, la Revolució Francesa. Que és que vos haver penser? La Comuna de París va instaurar-lo per decret, per això sempre van junts la Comuna i el Bidet. I així gràcies en Danton, en Marat i en Robespierre, totes les dones de França s'hi renten la pom de terra. I el baró amb aquest invent es va fer tan important com el comte de foie gras o el marquès de croissant. I així va passar la història del Bidet cap a la glòria. I és que és tan refrescant, quin delit, quina falera, pel davant i pel darrere i pel davant. I és que és tan refrescant, quin delit, quina falera, pel davant i pel darrere i pel davant.
La Trinca i el Baró de Bidet. Preneu bona nota perquè diuen que serveix, va molt bé, diuen, oi?
Per cert, que ara la gent
ja es treu el bidet.
Es treu els bidets a casa. Sí, sí. Quan van sortir, quan hi havia un poder adquisitiu que podies comprar un pis amb bidet, era, bueno, una cosa, perquè això només ho tenien la gent de casa bona. I llavors ara resulta que ja fa uns anys que la gent treu bidets fora. I, bueno, no sé.
Bidets i banyeres, també.
Banyeres, té una explicació pel consum d'aigua.
Sí, també l'aigua.
Per l'altre trobo que, bueno, no està tan malament.
A mi m'agrada banyar-me en tant en tant. Sí. Allò amb l'aigua calenta. M'afaito dintre la banyera, escolta, és un luxe.
Però és que si poses pocs... la banyera és diferent.
Però la banyera igualment està relacionada amb la cura d'aigües. Aquells antics balnearis, bueno, sí. Els romans també,
no? Jo ho faig
també,
per això,
no?
Per curar-me.
És que realment, si tu omples la banyera, més o menys cubiquen uns 200 litres, l'omples a la meitat, perquè després, pel principi d'Arquímedes, tu t'has de submergir i pujar al nivell, si no, vessaria tot. I li poses els 2 quilos de sal, això s'equival a simular una miqueta el que eren les aigües aquestes termals, que eren més salines, i que nosaltres ens produïen una... tipus, inclús les persones que tenen problemes de ronyó, els hi equival a una diàlisi percutània. Quan no poden anar a rehabilitació i tal, jo sempre els dic, si tens banyera a casa, intenta-ho fer, perquè t'anirà...
Però amb la sal, no?
Amb la sal, sí. Mm. Va molt i molt bé. També per detoxificar toxines. Jo amb els nanos, ara no tinc banyera, però quan anàvem a un hotel o alguna cosa, ja localitzava el supermercat més pròxim i ja li deia al meu marit, agafem la sal, que els deixo allà una estoneta mentre que juguen i tal, sal, i després ja els ensabonava. Però el primer, i sortia una aigüeta allà. Però la cura d'aigua és molt interessant. Amb algú tan senzill com la banyera.
Tornem als greixos, que això em t'ha intrigat. Escolta, sí. I quina quantitat de greixos haurien de consumir cada dia?
Doncs mira, dels greixos li hem de perdre la por. Vull que quedi clar aquest missatge, perquè a més tenim 3 macronutrients essencials a la nostra dieta. Un són els greixos, que són essencials. Són essencials perquè el nostre cos no els pot fabricar de manera endògena. Necessitem aportar-los a través de l'alimentació, sobretot els omega 3, omega 6. Vale? Després tenim les proteïnes, que passa exactament el mateix. Tenim les proteïnes estan fetes d'aminoàcids i nosaltres els 8 o 9 aminoàcids essencials no els podem fabricar, també els hem d'obtenir. I després tenim el tercer pilar, que serien aquests carbohidrats, que no hi tinc res en contra, però de tot el sobreaccés que en fem i del que estem, bueno, sobretot dels refinats i dels mals processats, d'aquests sí que estic una miqueta més en contra, tot i que en consumeixo puntualment, d'acord? Doncs d'aquests 3 grups, l'hidrat de carboni és el que realment no és essencial. Podríem viure tota la vida sense prendre'n, vale? Dels greixos hauríem de prendre l'equivalent a un 25-35% del total de la dieta que nosaltres fem diàriament, a nivell diari. Això vol dir que una dieta més o menys d'unes 1.800-2.000 calories, que és el que normalment s'acaba consumint, vindrien a ser uns 75 grams aproximadament. Una de les maneres fàcils de veure-ho, jo sempre ho dic, l'únic aliment pur que existeix que no és barreja d'aigua, de proteïnes, de carbohidrats i de més, és l'oli d'oliva. L'oli d'oliva verge extra, que és un 99,9% greix, aquest, si nosaltres fem, per exemple, diàriament, i es fa fàcil, 4 cullerades soperes ben plenes, cada cullerada són uns 10 mil·lilitres, per tant uns 10 grams, tindríem els 40 grams, no arribaríem més o menys la meitat del que necessitem diari. I aquesta és la quantitat, perquè dic 4 i no dic una altra quantitat, perquè 40 grams o mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra s'han demostrat científicament que tenen molts beneficis. Un d'ells és cardioprotector, a més és antiinflamatori i sobretot disminueix el risc de contraure càncer.
Una pregunta. En cru?
En cru sempre.
Val, perquè no, si dius, clar,
sí, més clar. Que fregit i més que clar. Tot això.
No, exacte, cru. Com que són 4 cullerades, sobretot per amanir, si fem
pantomàquet,
el pantomàquet, si fem alguna coseta saltejadeta, amanides. També sempre, però sobretot sí. Si és amb cru. Després cru. Ja per sempre de primera elecció, el que farem servir tant per una cosa com per una altra, sempre serà oli d'oliva verge extra. Jo faig 2 distincions. Oli d'oliva verge extra en cru per tot, val? Amanides, si faig un tall a la planxa o alguna cosa, també faig servir aquest, i després, molt puntualment, quan faig, no sé, fregeixo patates o alguna coseta així, faig servir un oli d'oliva verge.
No extra.
Sense extra. Continua tenint les mateixes, o sigui, les mateixes propietats, l'únic que no té tanta qualitat i no té tanta fortor. Inclús per fer la maionesa saludable també faig servir aquest. Però són els 2 únics olis que tinc aquí, bueno, a casa, normalment, a part del de coco. Que el de coco el faig servir per quasi bé tot, per cuinar, per la pell, per la boca, per... és que per tot. Els meus nens ja ho saben i sempre tenen... Mama, tinc els llavis secs, oli de coco. Mama, tinc el cabell, avui farem una mascareta d'oli de coco. Ens anem a rentar les dents, ara glopegem 5 minutets l'oli de coco, perquè a més és antifúngic, antibacterià, antimicrobià... Té moltes...
I l'oli d'oliva suau?
Bueno, és de... Sí, mentre sigui oli d'oliva verge, si és suau o no, això es té a veure amb l'acidesa de l'oliva, amb la qualitat de... Bueno, amb la,
pot tindria la mateixa funció,
sí,
representa.
Sí, exacte, exacte. No té compostos tòxics. El que hem de vigilar sempre és que no sigui refinat, que és aquí on ja se'ls han ficat dissolvents químics i se li han de ficar... Hi ha molts tractaments on, a més altes temperatures, on les propietats d'antioxidants de l'oli d'oliva, que és la que a nosaltres realment ens afavoreix i ens interessa, l'han perdut.
O sigui que no aconsellaries mai oli de pinyolada, per exemple?
No.
El que passa que, clar, actualment els preus...
És complicat, eh? El que
és
passa...
complicat, clar.
És complicat, però ha d'anar de la mà sempre una miqueta de... canvis, modificar una miqueta els hàbits alimentaris. Clar, si tu estàs com menjant, per dir alguna cosa, fregits cada dia per sopar, lògicament, oli d'oliva potser no te'l pots permetre, però si fas una a la setmana i a lo millor vas espaiant més i cada dues setmanes, doncs després ja també té molt a veure amb com mengem a casa, no?
Després hi ha una cosa, els fregits, normalment la gent posem a la paella i fins que no fumeja, no li tirem, per exemple, les patates. Aquest fumejar deu ser bastant dolent, m'imagino.
És dolent, tòxic, cancerigen i... i de tot. Per això, jo una de les reflexions que vaig fer fa uns anys enrere era... Primer vaig fer una reflexió que era, bueno, pocs fregits em faig a casa, el dia que sortim, doncs tinc un dels nens que li agraden molt les patates fregides, i dic, doncs mira, Jan, quan sortim, si vols, et menges les patates fregides. I després vaig dir, però Emma, què estàs fent? Si tu saps fregir, tries un bon oli, perquè he sigut cuinera durant molts anys, tries un bon oli d'oliva verge, si a més no el deixes fumejar, les millors patates fregides, li has de fer tu. I vaig passar a fer-li jo. També se les menja quan surt, no us enganyaré. Però vaig dir, com a mínim, controlaré aquesta part, no? Ja que li agraden, tampoc el privaré, perquè no crec tampoc amb la privació o amb les dietes estrictes, a no ser que compleixin un objectiu terapèutic puntual o en casos que siguin una miqueta ja més greus. Però vaig passar a fer-li jo perquè vaig dir, fes-li perquè controles l'oli i almenys li pots donar un aliment que a priori no és saludable, li pots fer menys tòxic.
Clar, bé.
Sempre estic amb cosetes d'aquestes,
sí,
eh?
Sí.
Bé, deuen estar divertits a la teva família, eh?
Home, estan divertits perquè, a més, mai els hi cuino el mateix de la mateixa manera. No és allò de, ui, la meva mama fa uns macarrons, mama, vull els macarrons. No, sempre són coses diferents. Quan no els hi poso integrals, els hi poso uns que em porten d'Itàlia. Quan no els hi canvio la salsa, sempre ho faig tot.
Diferent, sempre.
Sí, sóc molt dinàmica a la cuina i m'agrada...
Però va bé, també.
Però m'agrada molt que ells tinguin... obrin una miqueta, no? Això és de que es quedin sempre... Només m'agraden els teus macarrons, és algo que... O només m'agrada aquell tall de la mama, no és el que...
Sí, perquè...
No és el que els vull potenciar.
La nostra àvia és la que feia millors macarrons, per exemple,
sí.
No? Vull dir, o feia millor, no sé, una paella.
Bueno, perquè ja ho associem a aquell record, aquella àvia carinyosa, no? Normalment. Que,
la nostàlgia. Que,
sí, aquell record tan maco de compartir aquella estona, de més amb un plat de menjar que la iaia...
A mi la meva neta diu que la millor paella la faig jo.
Oh.
Jo estic orgullós. Sí.
I això s'ha d'orgull... És molt maco.
Home, tant,
és molt
tant.
Maco. Jo també tinc coses que em diuen, mama, és que això és el més bo, més bo. Sí, però no, menges d'altres, també.
Clar.
La qüestió per mi, en el meu cas, és no vull que només menges els macarrons de casa, sinó que em mengis tots i després tries quins t'agraden. És tenir opcions.
Sí, sí. Com anar al restaurant, vaja.
Exacte.
Pots escollir.
Bueno, ja estan bastant ben acostumats amb això, perquè saben que de seguida trec la paella, el tòrmix...
Però és molt bo això, que els acostumis a menjar de tot i variat.
Bueno, tenen els seus gustos, lògicament, però els hi faig agafar la cassola i tot,
Sí, perquè nosaltres tenim una cunyada que, escolta, és una pera punyetes per menjar. Vull dir, això no m'agrada, el préssec no sé què, el... Escolta, tu, és un drama, vull dir, no saps mai com encertar-la. Millor dit, sí, fent-li pollastre a la brasa, a la planxa.
Això li agrada.
Això sí, això li agrada.
Bueno, doncs mira.
Bueno, sí. És algo que no és complicat i que està tot arreu.
No, no. Però, per exemple, ja que he dit el del pollastre, com és millor fer-lo? A la planxa, clar, fregit em diràs que no, segurament.
Una de les qüestions importants aquí és vigilar una miqueta les tècniques de cocció. Quines serien les més ideals? Vapor, bullit, planxa suau, una planxa que no sigui allò super, super calenta, que li posis l'oli i comenci a fumejar, encara que siguin dues gotes d'oli, o tres, que a vegades la gent no acabem de ficar-ho bé i en fiquem més del que toca, si aquell oli fumeja, s'estan creant uns compostos en allà que són molt tòxics. Per tant, una planxa suau que no estigui, que estigui calenta però que no estigui allò fumejant, que sigui el pollastre, per exemple, no, però aquests hi ha peix o carn que es fan una miqueta com al dente, saltejats, que no acaben d'estar fets del tot, vale? Però a partir d'aquí, tot el que sigui superi els 100 graus, que seria la temperatura d'ebullició, d'aquí en amunt acabem generant compostos tòxics i moltes vegades cancerígens per als canvis moleculars.
Hi ha unes graelles, diguéssim, elèctriques, que aquelles, jo diria que és bastant sa, allò.
Encara sí, seria dins de... El problema de la brasa, per exemple, és els compostos tòxics que tenen tots aquests carbons que posem al fum. Una manera de contrarrestar-ho és fent un oli d'oliva verge extra amb romaní, perquè el romaní també està demostrat científicament, això s'està demostrat també, que el que fa és contrarrestar totes aquestes qüestions de l'oxidació i de tots aquests hidrocarburs que el que fan és generar tota aquesta toxicitat. És com que se'ls arrastren una miqueta.
O sigui, en l'oli de...
Que li poses, tu acabes...
Li posen romaní.
Més que res, en cru. Quan tu acabes de fer el teu pollastre a la brasa o alguna cosa, el treus, el poses al plat i li poses un rajolinet ben bo d'oli d'oliva macerat amb el romaní. Que estigui macerat. Jo en tinc a casa sempre d'aquest.
També?
Sí, romaní, farigola del poble, i li poso també all, perquè sóc fan de l'all.
Sí, perquè l'all és molt sa, no?
És que l'all té unes propietats que són molt, molt, molt bones.
Que passa que si tenim algú al costat, oi, és un òtan a vegades.
Sí, amb això és el que podríem fer és... Depèn. Si és per menjar, si et senta malament o la gent li molesta, això no podem fer-hi res perquè l'all té aquesta olor i aquesta fortor.
I no li trobarem.
Hi ha gent que mastega un gran de cafè o julivert o alguna cosa. Jo no ho he fet mai perquè a mi no em molesta. Però si és, per exemple, a nivell terapèutic, que hi ha gent que es pren càpsules d'all, que fluidifica molt la sang, per exemple, o també va molt bé per temes de, sobretot, digestius i de més, a la gent que no el tolera bé es pot prendre l'all negre, fermentat, que es venen dietètiques, sí, sí, i es venen així peladets.
I són bons.
I són molt bons.
Sí, sí.
Són molt bons. A més, tenen, potencien, aquesta fermentació potencia els seus
beneficis. I si li treus
beneficis.
L'all?
Diuen que si traiem-lo del mig, pica menys. Jo no ho he provat perquè el deixo tot sencer. El vull tot. L'all té tants beneficis que no em vull escatimar
ni
un.
Jo no veig clar això, del... Això és el germen.
Sí.
Que traient-li això, no, perquè tu només talles una mica, que no s'arriba a tancar el germen, ja fa aquella fortor.
Sí.
Vull dir, precisament, el germen, sí, que és el que està creixent, perquè després seria una planta, no és molt, molt fort, també. Jo crec, sí, que és una llegenda, per mi, sí.
Doncs si el podem prendre d'aquest negre fermentat, fantàstic. I si no, també, si és amb càpsules, càpsules gastroresistents.
Exacte.
Que no passen l'estómac i almenys, sí, no ens dona tota aquesta acidesa. Aquesta...
Sí, que es dissolen a l'duodè.
Exacte.
Llavors passen l'estómac, el duodè, fan... Llavors sembla que no pugi tant, es queda més lluny i més tancat pel esfínter que tanca de l'estómac el duodè, llavors ja no puja tant els... Com se diu, l'olor d'aquesta, sí, olor, sí, d'all. Sí, sí, sí.
Sí, sí. I si no, doncs, amb un oli d'oliva verge extra que tinguem a casa amb un setrill, li posem un parell d'alls i tots aquells beneficis queden dissolts a l'oli. Tu, a la torrada que et fas al dematí o al vespre, t'hi poses oli d'aquell, no té tota aquella fortor i els beneficis els tens.
Però que bo és, una torrada fregada amb all, un rajolí d'oli, vull dir, és molt,
sí,
bo.
Sí, s'ha de promocionar, perquè són coses que a vegades es van perdent. Jo recordo ara, farà més o menys abans del Covid, deu fer ja uns 5 anys o així, els nens van començar a experimentar amb el picant. Mama, vull patates d'aquelles que piquen i són picants. Dic, mira, dic, està molt bé, dic, ja les provareu, dic, però el primer que heu de fer és provar el picant que tenim aquí. Dic, i aquí a la cuina tinc l'all i la ceba. Els hi vaig tallar, com que era de sopar, els hi vaig tallar trossets de ceba i els hi vaig ficar per allà. Ah, doncs no, ui, com pica, pica molt. I l'all, exactament igual, els dic, ho fregueu amb la torrada, poseu l'oli, sí, sí, i tenen l'acostum moltes vegades de fregar-la i tot, però això són hàbits, dic, és que és una manera de prendre antibiòtic natural amb l'alimentació sense adonar-te'n.
Està també bastant demonitzat, o teníem demonitzat quan érem joves, bastant les espècies. i deuen haver-hi espècies bones i no tan bones. Per exemple, se m'acut la nou moscada, per exemple. És una espècie que es fa servir quan es fan canelons, eh?
La bechamel. Sí.
A mi personalment m'agrada molt.
Les espècies són dels aliments més rics en antioxidants. No les fem servir molt per cuinar, però jo és una de les coses que dic, posa-hi espècies, des del julivert a la nou moscada, passant per una cúrcuma, un curri, ni que sigui una miqueta de cilantro, per exemple. Qualsevol coseta que enriqueixi una miqueta els plats és que un tros de peix i un tros de carn a la planxa amb una miqueta d'espècies no té res a veure. És que canvia un 2000%, però a més estem aportant tots aquests antioxidants i tots aquests beneficis per la nostra salut. És una manera, jo sempre ho dic, és una manera de, com d'anar prenent càpsules o medicaments sense adonar-nos-en. A més, enriquint les olors, tu entres a una cuina i s'ha fet alguna miqueta d'all i de ceba i quatre espècies, una miqueta de pebre i una mica de julivert, que el julivert, per exemple, el julivert fresc, no el trobes quasi cap cuina, que jo dic, ostres, és algo que a mi m'agrada. Veig una cuina amb un ram de julivert i m'enamora, no? Perquè té un gust que és espectacular.
Sí que és veritat.
Bé, per exemple, hi havia un escriptor empordanès, Pla, Albert Pla, que deia que...
Albert no.
Ai.
Ara me'n recordo.
Bueno, en Pla, tothom sap que el Pla oi, és el Pla. Doncs deia que la ceba ho arregla tot i el tomàquet ho espatlla tot. I és que el tomàquet, jo crec que emmascara tot. En canvi, la ceba sembla que potencia el sabor de les coses.
Sí. Sí. Eh?
Bueno, com la sal i com el pebre, bueno, les espècies el que fan precisament és potenciar. Quan dius el tomàquet ho espatlla tot, és el tomàquet o la salsa de tomàquet?
La salsa de tomàquet.
La salsa de tomàquet. Perquè el tomàquet, a part de l'estiu que hi ha aquells dos mesos que són boníssims, després la resta de l'any...
No val gaire.
Una miqueta, o agafem quatre d'aquests xerris que diuen tenen un passe encara, però res, comptats.
Ara m'hi recordo Josep Pla, eh? Jo li he canviat el nom, perdona.
Josep.
Si és que bueno, no crec que ens escolti, clar.
Home, des del massallà, poder sí.
Mai se sap, oi?
Home, jo dic que el tomàquet, així és... amb llesquetes i llavors hi poses una miqueta d'all per sobre i una miqueta d'oli, ha d'estar boníssim
és
també,
boníssim.
No?
I jo ho amaneixo molt amb quatre pinyonets moltes vegades i amb salsa pesto casolana.
Ai, que bona!
Perquè la salsa pesto...
Molt bona, també.
La salsa pesto casolana té all, és una manera de que mengin all sense adonar-se, té pinyons, o a vegades ho faig amb ametlles, però bueno, les ametlles crues també tenen molts, un formatge que sigui curat, oli d'oliva verge extra, i a més té el basílic, l'alfàbrega, que és fresca. És una salsa que és, bueno, espectacular.
Boníssima.
A part de gustosa, les propietats que arriba a tenir.
Sempre ja que has dit això del formatge i has posat el nom de curat, perquè és millor el curat que el no curat...
No és que sigui millor. Aquí hi hauria molts matisos dins dels formatges i dins dels làctics, perquè és un tema molt, molt, molt extens. Però, bueno, més enllà de l'origen de si és de llet de vaca, de llet de cabra, de llet d'ovella...
Quina seria la llet millor perquè nosaltres la podem assimilar i es nutreixi millor, vaja que...
Només n'hi ha una que puguem assimilar i absorbir al 100%, que és la llet materna.
Ara ho tinc una mica fotut,
i ara
això,
tenim una mica... És una mica punyetero. Vale? Però, bueno, ha fet la funció els primers dos anyets de la vida, si hem tingut sort. I després, aquí, la que més s'assimili, la que més s'assembli a nivell químic i molecular a la nostra llet materna, que vindria a ser la llet de cabra. Per tant, si poden ser... Jo sempre ho dic, no? Si t'agrada el formatge de cabra, làctics de cabra o d'ovella, per extensió també, són llets que tenen un tipus de proteïna més similar a la materna que no tan similar a la de vaca, que és més inflamatòria, i doncs agafar una miqueta aquests formatges, siguin curats, siguin frescos. Clar, per un cantó, si són curats, doncs tindran menys quantitat de lactosa, perquè les enzims s'hauran menjat part de la lactosa i la gent que tingui intolerància, a priori, les digereix més bé, però després també el formatge fresc també agrada a vegades i tampoc no és que sigui, sempre i quan no sigui light i no li hagin tret el greix, perquè el greix és el que nosaltres necessitem per assimilar aquestes vitamines liposolubles que dèiem al principi de tot.
Per exemple, un mató seria saludable.
Si hi és sense mel i sense marmelades, millor.
Ja m'has fotut.
Això ja és més difícil, eh?
Però, escolta,
es menja, però és diferent.
Dins de tots els postres que hi han,
Sí.
Mel i mató és de lo millor que puguem, podem Clar. Trobar, molt més que una crema catalana, que jo sóc una fan, o més enllà que...
Amb sucre cremat.
Exacte, sobre, no? O sigui, és que... No? O més altres postres, com a mínim tenim aquest que... La culleradeta, culleradeta i mitja de mel o d'una marmelada casolana, si vigilem una miqueta el sucre o triem sucres que no són tan refinats i són més integrals, doncs bueno... Per què no? Tampoc hem de fer una alimentació que sigui sense cap mena de...
No, no som...
Clar, home, de tant en tant.
No vivim en un convent. Encara que el convent n'hi ha que viuen molt bé, no? Però bueno.
Abans es menjava molt bé.
Sí, és veritat.
Hi havia unes receptes dels cures...
I es bevia
molt tenien, bé. I tenien els millors vins, eh? Hi havia alguns convents que els hi venien el vi...
Tenien molt bones bodegues.
Ah,
i molts licors.
Molt.
Licor benedictí.
El carmelità.
Les aromes de Montserrat.
A les aromes, aquesta és la que estava pensant jo també. Es cuidaven molt bé.
Sí. En sabien, eh? Vull dir, sabien viure. Vaja, quan un pensa en un d'aquests senyors que vivia en un convent, te l'imagines amb una mica de panxa. Vull dir, per algú seria.
Hi ha unes èpoques on les panxes
no
n'hi havien masses, eh? Els reis, que eren els que patien de gota i de problemes d'aquests de menjar coses que els pobres, entre cometes, no podien menjar. Però eren ells i els cures els que estaven més sobrealimentats, una miqueta, no?
Sí. Bé, això un dia li haurien de parlar, això de les begudes aquestes espirituoses, si són sanes o no, o si en tant en tant tampoc passa res.
Sempre és la dosi. El verí està a la dosi, i això vol dir que un dia puntual no hi ha cap mena de problema, però regularment i cada dia això és, realment no. Però amb tot, amb qualsevol cosa que fem, eh? Ja no només amb l'alimentació. El que passa és que l'alimentació, com que mengem entre 3 i 5 vegades cada dia, si fem un excés, també es fa visible. Clar. Perquè la persona o té mal, o agafa pes, o es veu.
Bueno, avui em veuré el gin tònic amb molta més alegria.
Una pregunta. Això que has dit ara de menjar de 3 a 5 menjades, hi ha persones que fan dues només.
L'ideal seria menjar... en línies generals, sense entrar en patologies i coses. L'ideal seria menjar entre 2-3 vegades diàries. No menjar
dos,
més.
2-3 vegades.
Sí. Això perquè... és de menjar 5-6 vegades. Exacte. És realment molt insà.
La meva mare, que no sabia res de tot això, deia que l'estómac s'havia de deixar descansar.
És que s'ha de deixar descansar.
Ho deia, molt. I de dietètica, de res. No
en aquelles èpoques, per això, es descansava.
No, però
tant, el que passa que era forçat.
Ella ja ho deia a l'època que ja es menjava normal, Però deia, no, és que l'estómac s'ha de deixar descansar. No sé d'on t'ho havia tret.
Bueno,
però és veritat. Hi ha molta gent que mengen per fan aquestes dejunis...
El dejuni intermitent.
Intermitent, que fan això, estan unes quantes hores que no...
Sí.
Sense menjar.
Sí.
Doncs bé, el nostre programa s'acaba, però s'acaba bé, però, clar, sempre ho fem amb aquella sintonia habitual del programa.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants.
Bé, hi haurà altres programes en què podràs explicar-te una mica més, perquè nosaltres ens hem de limitar en el temps que tenim. Ho sento.
No, però sempre és molt interessant, la Emma.
I passa el temps volant.
El proper dia continuarem, perquè tenim la meitat de les preguntes, com que les tenim a mitges,
continuarem.
Que parlarem més de l'Omega 3, que l'hem deixat aquí una miqueta penjat, i més cosetes. I més de, aviam si me'n recordo, apuntaré la pregunta aquesta de descansar el sistema digestiu, perquè aquí en tenim per estona, també.
Emma... De Peix, moltes gràcies per estar aquí present. Montse de Silva, Montse Alsina, Carlos Lassegui, que us parla Òscar Cardona. Fins avui, doncs, aquest programa que es repeteix de 3 a 4 de la tarda aquest mateix divendres i de 4 a 5 els dissabtes. I, a més, ens pengen per internet. O sigui que ens podeu escoltar sempre que vulgueu. Fins a la setmana propera i que tinguem tots una bona setmana i aquesta preparació del Nadal.